Són les 9.
Bona nit, són les 9. Benvinguts al programa número 12+1 del Parlem del Barça. Us parla Albert Llorenç. Bé, doncs, comencem un nou programa després de l'empat del partit de casa amb el Betis. I ho fem a les portes del derbi per excel·lència, el Madrid-Barça. Serà la vegada 229 que s'enfronten i durant el programa d'avui us anirem donant més dades. De totes maneres, dir que anem líders amb 9 punts d'avantatge i passi el que passi, així seguirà. Volem recordar-vos a tots que aquest vol ser un programa en el que participi la gent, gent del Barça, aficionats a l'esport. Per això, com fem cada setmana, us animem a que truqueu i que participeu al nostre concurs. El telèfon és el 3239. Podeu enviar emails a onacodinenca@diva.es i també per participar a la porra al mòbil 647-974-612. Vull recordar-vos a tots, com faig cada setmana, que el programa compta amb la participació fixa d'en Joan Bernet. Ell és l'encarregat de preparar la tertúlia i és membre de la Junta de la Penya del Barça, és el vicepresident, a més de soci del Barça. És un expert en futbol i també en el Barça, tal com ens va demostrar cada setmana. Bona nit, Joan.
Bona nit a tothom.
Avui ens acompanyen, i tal com passarà i passa cada setmana, de fet, dos tertulians nous. Abans de presentar-los, de tota manera, vull felicitar els que ens van acompanyar la setmana passada, que van ser en Carles Ferràs i en Jaume Busquets, que van estar, bé, com tots els convidats que tenim, fantàstics. Com de ben segur que ho estaran els dos cracs, podríem dir, que tenim avui, i que són en Santiago Rodríguez, el Santi. Bona nit, Santi.
Bona nit.
I el Ramon Fernández, amb el Sereny. Bona nit, Ramon.
Bona nit.
Bé, dir-vos també que la setmana que ve tindrem com a convidats, després del Madrid-Barça, i com us prometem amb els enfrontaments així especials, un merengue, un madrileño, que és el Cristino Fernández, el Cristino, i com a contrapunt el Miquel Tura. A veure qui dels dos estarà més content. No sé, Joan...
Poden sortir alguna espurna aquí,
Estarà...
Recordarem la ràdio L'Espurna.
Sí, bé.
Possiblement.
Ara, i ràpidament, passarem al concurs, dient que la setmana passada, com els 13 programes, 12+1, perdó, que portem, no ho va encertar ningú. Encara no ha encertat... Bé, crec que un dia va encertar-ho el Carles Ferràs el resultat. I com malauradament no vam tenir trucades, no hi ha premi per ningú. Aquesta setmana heu de trucar al programa i és per la porra del Madrid-Barça. Val la pena. El fan diumenge a les 7 de la tarda en Pay-per-View. I no podreu venir a la penya. No podreu venir a la penya a veure'l perquè serem tots al Cívic. Ja us explicarem com. Ara, i per animar que participeu i que els nostres tertulians comencin ja a xerrar i entrar en matèria, participem a la porra i, per tant, començarem pel Joan. Joan, què creus que farem?
Que consti que no vaig encertar el resultat, és a dir, el número, però l'empat sí,
Sí.
L'empat el tenia claríssim, però claríssim. Passa que llavors, un cop en allà, veia més la
derrota.
Perdre que no pas empatar, ni molt menys. Jo, partit xungo, 1-1.
1-1.
Amb això em conformo.
Santi, què pues, farem? Què haremos?
Pues mira, jo diria que va ser un 1-2.
Molt bé, molt bé.
Ja m'agrada, ja m'agrada.
Ramon?
I el Ramon?
El Santi m'ha aixafat el resultat.
Es pot repetir, no, Ramon?
Repetir.
No vull repetir. Un 1-3 com a president del govern.
Ah, bé, molt bé, molt
no,
bé.
No, jo encara no, estaré més content si l'encertes tu.
Sí, no, és igual, tant no l'encerti l'un però... o l'altre.
No, l'empate és bueno també.
Sí, jo crec que sí.
Hombre, seria los mismos puntos i un partit menys.
Ara queden 8, no? 8 queden?
Queden 8, quedaran 7 partits, crec, sí.
Sí, queden 8, comptava Madrid, quedarien 7.
Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Sí.
8, bé, aquí toca el calendari.
Anem a començar la tertúlia. Joan, quan vulguis.
La tertúlia.
Bé, avui, en primer lloc, jo el que voldria és felicitar el PAE, el nostre mànager tutor, president de la penya, perquè la veritat que cada setmana supera portant els convidats aquí. La veritat, cada setmana, vull dir, qual millor, no? Des del primer a l'últim, i avui, com que és l'últim...
Li dediquem pues, aquests aplaudiments.
Li dediquem els aplaudiments de plàstic en el senyor PAE. De veritat que molt bé. Llavors, és clar, avui tenim les dues vessants del futbol. És a dir, un exàrbitre, la vessant més lletja del futbol, potser la menys agraïda, i llavors tenim el Santi, exjugador del Sant Feliu, jo diria que un crac mediàtic o galàctic, se'n diria ara.
Sí, sí, sí. Si
més no, de les categories...
A Sant Feliu,
en què
a Sant Feliu.
A Sant Feliu, per
descomptat. I al Vallès.
I al Vallès, i potser un
lloc
més. Que
ens coneixien. El Sant, bien el Sant.
Llavors tenim la vessant menys agraïda del futbol, que és un exàrbit, i tenim la vessant més agraïda, com és, ha sigut el cas del Santi, que per la seva qualitat, doncs... Sí, ens ha fet disfrutar molt a tots. El Santi, a més, actualment és el coordinador de futbol base de Sant Feliu i entrenador juvenil. I m'he deixat de dir que el Ramon Fernández, un més conegut pel Balsareny, és soci del Barça amb el número 28.380. És a dir, fa bastants anys, Ramon.
Déu-n'hi-do, no?
Quants anys fa aquest soci del Barça?
Pues, en banys no podria calcular. Mira, des de que es va fitxar el Cruyff, en l'època del Montal...
Sí, 31.
Parlem del 74, 75, no?
Sí. 30-31.
Sí. Jo tenia 4 anys.
Sí, sí. Molt bé, jo al Santi, Santi li podria fer 1.000 preguntes, perquè doncs, jo l'he vist jugar molt, molt, i ell sap que en el camp i a fora i tot arreu. I llavors, una pregunta que sempre m'he fet és com un jugador de la teva qualitat va vindre a parar a Sant Feliu? Que segur que tenies, i amb el transcurs del... Bé, primer diem això, com vas vindre a parar a Sant Feliu?
Bueno, pues fue una casualidad, porque yo la verdad es que San Feliu no lo conocía. Entonces jugaba en el Granollers en tercera división y acabé bastante asqueado del fútbol porque fue un año bastante difícil y en principio yo era joven y jugaba por divertirme, ¿no? Entonces pensé en dejar el fútbol y vine a jugar un torneo de fútbol sala aquí a San Feliu, el típico torneo que se hace cada verano.
Sí. Sí, sí.
Y entonces el me acordaré siempre, llegué un día a casa y el Tony Amor y el Ramón Jiménez estaban en casa esperándome en Barcelona y me comentaron que San Feliu tenía un equipo que estaba en tercera regional y que había buen ambiente y que se disfrutaba del fútbol y la gente, los aficionados estaban muy metidos con el equipo y acepté y mis hijos han nacido aquí y yo me he hecho uno más de San Feliu y así fue mi historia.
Supongo que durante todos estos años habrás tenido muchas ofertas, ¿no?
Sí, sí, he tenido muchas ofertas, muchísimas.
Y supongo que con más dinero que el que ganabas aquí.
Bastante más, duplicaban o triplicaban. Allá. Lo que pasa es que llegué a un punto que empecé a valorar muchas más cosas aparte del dinero y por eso me quedé aquí. Siempre,
sí, no, esto...
siempre me he sentido muy querido aquí en San Feliu.
Sí, no, esto ya lo tienes por seguro que sí. A todo aficionado, yo creo que igual ha sido de los que más has jugado a lo largo de los años, más partidos has jugado con la camiseta del Sant Feliu.
Sí, yo creo que sí.
Podría
puede
ser,
puede que
has jugado un montón.
Jordi Bax ha sido
sí,
también. Un baluarte.
Sí, no, eso sí, no, pero yo me refería a partidos jugados.
Sí, muchos, puede ser.
Muchísimos, no
muchísimo,
sé cuántos, ¿lo sabes?
Muchísimo. No, ni idea. No lo he calculado. Aparte, he tenido la suerte de tener muy pocas lesiones, entonces...
Sí.
Cada año prácticamente los jugaba todos, menos algún roce con algún árbitro que me...
Que el feia descansar involuntariamente.
No, pero pocos.
Me hacía descansar pocos.
Por hablar.
Por hablar, sí, por pegar patadas pocas.
Sí, perquè jo el recordo, jo he jugat algun partit amb ell i el recordo que hablaba así bastante, Santi.
Sí, sí. Yo, mi mujer y mi familia me lo dice, ¿no? Que dentro del campo era una persona y fuera soy otra, ¿no? Y es verdad, cuando el corazón va a 190 pulsaciones, pues cambias, ¿no? Y a veces, luego después, cuando lo analizas en frío, pues...
Cambia, ¿no?
Pues cambia mucho, sí.
Bé, i el Ramon, que aquí no tenim abandonat, eh? No. Jo també una pregunta que li voldria fer al Ramon, que doncs, potser també, no sé si li he fet mai, però... Com és que et vares fer àrbit, Ramon?
Doncs una mica per casualitat, i sobretot em va tenir la culpa un àrbit de Caldes, que potser tots coneixeu, que és en Migueli.
Home, i tant.
Ah, sí.
Es va escaure que hi havia un partit de Sant Feliu, de Canaia, que no es va presentar l'àrbit, i l'avi Roca, que tots recordeu, el senyor Roca... Uh-huh. Pau Descansi, sí. Que ha fet molt pel Sant Feliu,
va fer molt, sí,
va
sí.
Fer molt. Em va dir, no agafaries pas el pitu, vaig agafar el pitu i ho vaig fer, i al darrere meu d'aquest partit venia l'altre,
el Migueli,
i em va dir, per què no ho fas, seràs més respectat i cobraràs algun diner. La veritat, jo vaig venir a Sant Feliu a treballar, vaig venir de lloguer amb una moto, avui dia m'he guanyat la vida, tinc un parell de cases, i vull dir, com que de cèntims no me'n sobraven, vaig pensar, aprofito, em vaig federar, i aquí d'aquesta manera vaig ser àrbit i ho vaig fer 12 anys.
Déu-n'hi-do, devies trobar-ne de totes, perquè, per exemple, ara veient, per exemple, aquestes imatges que hem vist d'aquest partit, amb aquesta jugada del Javi Navarro, amb el jugador aquell del Mallorca, tu també et deus haver trobat a nivell de regionals entrades brutals, no hi ha violentes, sinó
si
brutals.
Si ara expliqués les anècdotes, el programa l'ompliria. Fent d'àrbit, de tu en amunt, t'ho han dit tot.
Ja, però no em referia a tu, la teva persona, que aquesta ja d'un àrbit ja he dit que era la més desagraïda, no?
Sí.
I llavors, de maco, res. Sí. De maco en amunt, no? A llavors, no, jo volia dir, jugades de jugadors dels dos equips, una jugada violenta, allò amb caigut de subvindre sí. L'ambulància, o jo què sé.
El Santi ho sap molt bé com a jugador, que de vegades al camp l'àrbit s'imposa, ensenya una targeta i el jugador en aquells moments s'encalenta, ve i et dona la mà i penses, ai, que te la fotrà. I després aquest jugador, quan s'ha dutxat, les sangs baixen i ve a la caseta i et dona la mà, l'àrbit li dona la mà i després canvia. Això ho sap el Santi com a jugador, que l'adrenalina, que en diuen, baixa. Vull dir...
Jo, el que em va sorprendre, que no sé, i tinc curiositat per preguntar-t'ho, tu t'hi has trobat alguna vegada amb el que va passar l'altre dia amb el partit del Newcastle?
Sí.
Que es van donar de mastegots dos del mateix equip. És que això, jo dic, i els va expulsar tots dos, però dic, jo no hagués sabut què fer.
No, això no, però ui, anècdotes moltes. Jugadors, perdre per una quantitat de gols i després pues, dir paraules, coses que ara ni es pot dir per la ràdio, perquè és un mitjà públic, i paraules grolleres entre ells, sí, inclús, i barrejar-se la família, vull dir, tot això entre jugadors, i entre jugadors d'un mateix equip, sí, per haver fallat una jugada. Sí. Per arribar a les mans, no, jo no m'hi he trobat.
El Santi, potser sí?
Jo sí, jo m'he encontrado, lo que pasa que nunca ha sido mientras se jugaba el partido, pero dentro del vestuario sí. Separarlos, incluso uno ir a poner denuncia contra el otro, sí, me he encontrado.
¿Esto no en el vestuario del San Feliu?
No en San Feliu, en otros equipos que he estado...
No, porque... es que la jugada es curiosa, porque, bueno, se dan...
Però
sí. L'àrbitro, jo com àrbit, ara que tenim l'àrbit aquí, vull dir, suposo que ell actua bé, no? Ell no ho veu, consulta el línier, consulta el quart àrbit i suposo que l'expulsió és correcta, expulsar-los a tots dos, no?
No, és que fer d'àrbit és una cosa que... Jo ara aquí estic a la ràdio, però un dels últims partits que vaig televisar, que vaig arbitrar, el van televisar la televisió de Granollers. I me'n recordo que vaig picar un penal i vaig ensenyar targeta amb un jugador convençut de què ho havia endevinat. I el dimecres, quan vaig veure la repetició del partit, em vaig ben equivocar.
Pues
clar, actuava sol.
Clar, no,
em vaig ben equivocar.
Has engañado muchos árbitros, Santi, hablando de penaltis?
No era un jugador que solía tirarme, más que nada porque el campo era de tierra.
No apetecía mucho.
Y hacía daño, pero no era un jugador... Yo normalmente... Si me pegaba una patada intentaba seguir con el balón. En ese aspecto era bastante noble. Sí que he protestado mucho y yo curiosamente el año pasado arbitré un partido y es que lo vi
difícil,
o sea, lo vi tan difícil que yo no me haría árbitro jamás porque es increíble. O sea, Sí, desde sí. Si a veces los periodistas y nosotros mismos, viendo la televisión, necesitamos 25 repeticiones.
Y no nos ponemos de acuerdo.
Para ver una jugada, imagínate un árbitro. O
en milésimas de segundo.
En milésimas de segundos que tiene que decidir un penalti que igual significa entrar en la Champions. O sea, es algo increíble. ¿No?
Pero si yo lo hice una vez en el pabellón, un partido de fútbol sala, y ya tenía dificultad por el fuera de banda. Ya no te digo las faltas, si no veía nada.
Jo, no és anècdota, però sí que vull breument explicar-vos un cas.
No ho digues, no
te n'estimes. Em vaig trobar de que la banca d'Osona, la banca i les caixes d'Osona, van fer un partit de costellada, com es diu, contra la banca i les caixes del Vallès Oriental. I van jugar al camp de l'OAR Vic. Feia d'àrbit un d'ells, no el van acabar. Van dir al cap de 8 dies, baixarem a Granollers i van jugar al camp del Llerona. I al camp de Llerona feia d'àrbit un de Granollers. No el van acabar. Gent de banca i gent de caixes d'estalvis.
Sí, sí.
Què busqueu en una ràdio de proximitat? Notícies de Sant Feliu, entrevistes a qui té alguna cosa a dir, reportatges sobre la vida del poble, la difusió de la nostra història, l'esport, la cultura... Des d'ara, a Ona Codinenca. Escolta'ns i parla'ns. Ona Codinenca, al 107.2 FM. T'escoltem.
Bé, fet aquesta mica d'entrevista, perquè de ben segur que ens passaríem tot el programa fent preguntes al Santi i al Ramon, segur. Perquè tots dos tenen molts anys d'experiència fent d'àrbit i de jugador.
Continuant de lo que
deia,
d'això que no es van acabar aquests dos partits, un delegat de la Caixa Catalunya aquí a Sant Feliu, que és mort, el malaurat Josep, que tots coneixereu,
sí.
Un dia em va dir: Ramon, vine, no digues que t'ho he dit jo, digues que vens del col·legi i tornarem a fer per tercera vegada el partit. I per tercera vegada, vestit d'àrbit, vaig anar, es va acabar el partit.
Ja els hi va costar, eh?
Sí, vull dir...
La qüestió de ser
gent,
federat.
Tots,
gent d'estudis, no? Per dir d'una manera.
Gent molt d'estudis i molt correctes, però,
sí, però això...
allò que deia que es transforma la gent un cop a darrere la pilota.
Les pulsacions, els que hem fet esport ho sabem i res. Els estudis això no t'ensenyen, coi.
Allà no val per res, no? Bé, doncs fet aquesta petita, ja ho repeteixo, que ens hi passaríem tot el vespre, de ben segur, però tindríem que fer doncs el que fem cada setmana, que és l'anàlisi del partit contra el Betis. En aquest cas, contra el Betis, el darrer partit que el Barça va empatar 3-3. Jo ja la deia la setmana passada que era un partit, bueno, i amb els convidats que hi havia, sumament perillós.
Sí.
I de fet es va confirmar plenament.
Sí, encara va acabar prou bé.
Com vareu veure l'equip, Santi i Ramon?
Pues bueno, yo la verdad es que en directo no lo vi, pero por lo que he leído y me han contado y luego vi el resumen, pues el Betis este año es un equipo difícil. Tiene, yo creo, tres jugadores determinantes, ¿no? Joaquín, Oliveira y Edu, que están en una forma fantástica. Entonces, venían al Camp Nou ya con la lección aprendida y jugando al contraataque y hicieron muchísimo daño. Aparte del Barça, pues con la baja de Puyol en defensa, pues yo creo que se notó en exceso. El Barça, un equipo de esa calidad y de ese nivel, un jugador no se tendría que notar tanto en principio, ¿no? Siempre es importantísimo que Puyol participe, pero se notó en exceso, creo yo, vamos.
Sí, 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 es que encima tenía la baja de Márquez.
Exacto,
sí,
exacto.
O sea, las dos coincidieron a la vez, pero bueno, lo que sí está claro es que hablan de refuerzos y tal, y lo que sí está claro es que necesitan uno o dos defensas de calidad, pero ya.
Sí, se está hablando de Gonzalo Rodríguez,
sí, el
central
del Villarreal, ¿no?
Del Villarreal.
O del Milito también hablan,
sí,
del Zaragoza.
También.
Bueno, no sé.
Y del Joaquín también, delantero.
Bueno, sí, el Joaquín. Yo creo que como el Madrid lo quiere, lo que quieren es hacerle pagar más al Madrid, diría yo. Yo varias cuestiones de este partido del Betis. Bueno, no nos ha hecho... El Ramon, no, digue'm com vas veure tu l'equip, Ramon.
Sí, vull dir, quasi ho heu dit tot vosaltres.
No, digues, però...
Es van trobar, el que diuen Santi, que el Betis té homes molt importants i nosaltres amb excés vam trobar la falta de... sobretot del mexicà i del Pujol.
Sí, jo que també... Bueno, jo vaig estar al partit, però bueno, és igual, per la televisió es veu prou bé. Jo penso que l'entrenador del Barça, quan no té l'equip base, l'equip titular que tots sabem, no sap fer els canvis, no sap posar potser la gent. No te parece, Santi? No sé. Yo veo que, hombre, que duda mucho, ¿no? Y
puede ser, lo que pasa es que yo en algunos partidos me he fijado y a veces los cambios los hacen entre 3 o 4. Sí. Rijkaard comenta, Eusebio.
Sí, sí, sí.
O sea que yo creo que entre 2 o 3 personas, además de ese nivel y de esa que son profesionales a tope, tendrían que ponerse de acuerdo o decidir bien, vamos. Pasa sí, que sí. A veces los partidos son tan complicados que a veces aciertas en un cambio, o si no, el cambio que menos te esperas, que toda la gente dice, hostia, ¿qué hace este tío? ¿Por qué saca este? Luego resulta que igual desequilibra y te gana el partido, o sea que a veces es muy difícil, es muy difícil.
Sí, el caso es del Gio el otro día, que nadie se lo esperaba y hizo el 3-3, eso fue sí. Casi una casualidad, ¿no? Pero yo creo que él no tiene lo que decías, ¿no? Que comenta con varias gente allí a ver qué cambio y tal, y que son los partidos difíciles, pero cuando antes de salir tiene que remendar el equipo, o sea, que el Puyol no jugaba, el Márquez tampoco. No le ves, porque la mayoría no hubiera puesto al Navarro. Eso está claro. Hay 90.000 entrenadores allí, pero
Més del Navarro, sobretot el que trobo que no he comentat amb molts socis i molta gent, és el guaperes aquest de Granollers del Gerard.
Sí.
Aquest, encara sí. No he trobat ningú que li agradi.
Exacte. No, perquè això que explica no. Aquí, que diu el Llorenç, encara no ha trobat ningú que li agradi. Però no. Anem posant, i inclús ara he llegit aquesta setmana, que es mereix que el renovin. Un home que ja és de l'Ebre del Gaspar, que del Gaspar no hem aprofitat gaire bé ningú, i no. Aquest encara el tenim allà
d'espurna.
Jo crec que si en comptes del Gerard ja hagués sortit el Gio o inclús si m'apures el Damià, haguera canviat. No ho sé, poder no, perquè
no,
de vegades quan menys tu penses un jugador et resol un partit, però el Gerard, vaja, personalment no és del meu agrat.
No. Jo és que em remonto a allò del Chelsea, que va fer el mateix que l'altre dia. El dia del Chelsea, el Gerard...
Sí, el Gerard hizo una temporada 2 fantástica en el València,
sí,
però a partir de ahí, entre les lesiones i...
Les discoteques, eh?
Sí, i todo esto...
Les discoteques...
No está rindiendo al nivel que se espera de un jugador del Barça, ni mucho menos. Y...
No.
Lo que
no.
Pasa que pienso yo que si Edmilson, Gabri, Mota, todos estos no se hubieran lesionado, pues yo creo que el Gerard hubiera jugado poquísimos minutos.
Sí, seguro.
Lo que pasa que, claro. Al no tener más jugadores, sí, tienes sí. Que sacarlo.
No, i és un tio alt, i és, la pilota la toca bé, però és fred, no sé, és molt... Jo, en definitiva, el que vaig veure és l'equip molt cansat.
Això que dius de cansat, també trobo que hi ha jugadors del Barça, en concret aquest el brasiler, que donen la volta al món en poques setmanes. Vull dir, clar, aquests jugadors, vulguis o no, aquests canvis d'horari, aquests canvis de clima, tot això, encara que siguin joves, ha d'afectar.
I també
tots venien de partits internacionals, que podeu notar-ho tots també una mica.
Sí, sí, jo penso que sí, perquè el Ronaldinho s'arrastrava pel camp, el Deco, perquè és molt professional i doncs encara va anar tirant, però estava rebentadíssim el Deco. I el Xavi, no te digo, Xavi, pobret, no sé, a part que el Betis jugava molt bé, però jo el Barça el vaig veure cansat de les seleccions.
El Deco, que per cert tindrà temps per descansar, sí. Gràcies al... a l'actuació, a la brillant actuació de l'àrbitre, mal que avui poder estigui parlar-ne, però penso que l'àrbit va estar,
bueno, aquest
pèl
aquest senyor
desencertat, no? Amb els penals, les targes.
Bueno, jo no sé, en el camp jo vaig veure penals, per la televisió ja no t'ho sabria dir, però el primer segur.
El segon
en el camp, i és el que deia el Ramon, el camp amb dècimes de segon i anant a favor del Barça s'ha de picar penal.
Sí. Repetit algun cop, i és allò que diu, no, això no es pica com a penal, però al mig del camp es hauria pitat aquella falta, però esclar, va ser dintre l'àrea, aquell petit desplaçament, el jugador aquí ho pot, sap ben bé el Santi, que ajuda una mica, allò que en diem del teatre, allò que diem d'acabar-s'hi de caure, que se n'ha de saber, que és una habilitat del jugador, vull dir, i és clar, l'àrbit no crec que s'equivoqués ni crec que ens vulgui arreglar res. Jo crec que va veure penal
no, això, i va picar penal. Presuposem sempre que els àrbitres... Sí. piten en el que creuen que veuen, sí, això.
De totes maneres, aquest Pino Zamorano l'acompanya, sí, la polèmica quasi d'on
lleva. Jo crec que este senyor
és de los malillos.
Sí, tendría que estar en la nevera, porque igual que tú eres jugador y a la que está 5 o 6 partidos que no metes gol o no eso, el entrenador te pone en el banquillo y no juegas. Pues el árbitro yo creo que tenía que ser igual. No, sí, no por un error puntual de un penalti, sino porque era el mismo que arbitraba en la jugada de Javi Navarro y estaba al lado. Y no ver esa agresión, porque eso fue una agresión, sí, toda, sí, regla. Sí, sí, sí. Y además, me parece, si no me equivoco, que es el de las camisetas del Betis. Ahora no estoy seguro.
No lo sé.
Que hizo cambiar contra el Sevilla.
Podría
no estoy
ser.
Seguro.
No,
igual
podría ser, pero no, no.
Pero que
no
lleva ya tiempo armando escándalos, entonces yo creo que
sí, sí. Que yo que lo estar. Que veo es que los arbitrajes, por ejemplo, ayer no sé si visteis, yo lo vi un ratito, el Chelsea
Bayern.
Y cuando vi al árbitro digo, ¿cómo puede ser, señor? Este señor tan barrigudo, un sí. señor que medía 1,90 m con una barriga pero de dos palmos, digo, pues el señor hizo un arbitraje lo poco, bueno, lo vi a ratito, pero hombre, y es que son completamente diferentes los arbitrajes.
Sí, además piensa que los árbitros a principio de temporada pasan unas pruebas físicas, sí. ¿no? Entonces igual tiene bastante barriga que
no, la tenía, ¿eh? La,
pero igual te corren los 100 metros
en poco, ¿no? Sí, no, sí, pero es que arbitran, yo no sé, arbitran muy diferente. Luego, claro, por ejemplo, Barcelona dirá al Colina, no es una falta, no sé, sí, pero vaya.
Es que arbitrar, aparte de que ya es dificilísimo, tú piensas que el árbitro, la presión mediática que soporta ahora el árbitro este del Barça-Madrid, me parece que es el primer clásico que arbitra. Entonces, sí. este hombre tiene que tener unos nervios de acero, porque es que si no, es que cuando salte al campo y ve allí 100.000 o, bueno, tantos
sí,
no caben,
sí,
wow, pero
sí. tanta no, que lo tiene más pequeñito,
gente
sí.
diciéndole de todo y presionando y el entrenador, y es que es dificilísimo.
Bueno, y supongo que como ya se sabe, toda la semana debe estar presionando la gente, lo
sí,
deben llamar
sí, sí,
y
ya
deben decir de todo.
Sí, sí.
Supongo doncs, que sí. Doncs bé, si us sembla, i parlant de pressions, anem a pressionar nosaltres una miqueta l'ambient, i avui, en comptes de cançó, us volem posar una locución muy entretenguda de la cadena SER.
Aguantando la pelota Ronaldinho, sigue con el balón, va a abrir y lo hace para Samuel Eto'o. Eto'o con Roberto Carlos. Error tremendo, Roberto Carlos con el pecho, amortigua la bola, Casillas en la frontal, dura con él, la báscula cojo yo, por medio llega el ratón, Samuel Eto'o, rebaña, regatea a Casillas y se mete con la pelota dentro de la portería, marcó el Barça, marcó Eto'o.
Banquillo Romero.
Ni nos oye, Romero. ¿Veis por lo que antes
Rubio, por Rubio, claro.
No, bueno.
Ahí va la bola para Deco. Deco deja para Gio. Gio chuta, gol. Gol, 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 ¡qué jugada de tiralíneas del Barça! ¡Tuya mía! ¡Deco! ¡Espectacular! ¡Le pone la pared a Gio! ¡Y Gio! ¡Repito, Gio! ¡En área pequeña! ¡Abajo! ¡Matando! ¡Marca el segundo del Barça! ¡Marcó el Barça! ¡Marcó Gio!
Para los que hablan de que jugar bonito no es... Bueno, pues lo que ha hecho Ronaldinho muy bonito, lo que ha hecho Deco muy bonito, bueno, y sí. ya va dos...
La directa de todo, cuidado de todo que se va a velocidad, cuidado de todo, le espera Samuel, se mete en el área, se cae el suelo, penalti.
Lo ha señalado.
Guti por detrás le agarra
y cuidado,
definitivamente a Samuel Eto'o.
Y cuidado que Guti podría ver la amarilla,
Una galopada de 50 metros tranquilamente, la cogió en su campo, se fue de todos en velocidad... Y de los que no, con un regate, el último parece que era Samuel.
Todo el mundo va a abrazar a Samuel Eto'o, Puyol, Damián, Ronaldinho, todo el mundo abraza, parece...
Es más de Samuel que de Guti. Guti sí. La acaba por empujar, pero yo creo que es más de Samuel, ¿no?
Es que ahí, yo creo que es más
al,
de Guti.
Al dejar el pie izquierdo atrás, Samuel.
Guti se cae yo, encima yo literalmente de...
los dos.
Sí. No, pero Guti es porque se cae encima de él, no tiene intención de, pero bueno, Samuel sí porque saca la pierna.
Samuel
sí,
saca la pierna y le toca. Sí, Samuel saca la pierna, le toca y lo deja desequilibrado. Y Guti, que venía detrás, cae encima de él y acaba de derribar.
Roberto Carlos, que le tira de la camiseta a Ronaldinho. Casilla al bajo palo, Ronaldinho lanzó el penalti. Ha lanzado uno últimamente, metió, lanzó otro, falló. Sí. Ahí toma Ronaldinho la carrera, Casilla bajo palo. Mira Casillas el balón. Va Ronaldinho, chuta, gol. ¡Gol del Barça! ¡Gol de Ronaldinho! Pierna derecha, palo derecho de Casillas. Marca el Barça, marca Ronaldinho.
Romero Banquillos.
Bueno, pues ahí estaba Ronaldinho celebrando en el córner con el resto de sus compañeros. ¡Qué imagen! Una piña el Fútbol Club Barcelona al córner para abrazar a Ronaldinho, autor del tercer gol del Real Madrid.
Carnisseria Can Saladeria Valentí. Més de 100 anys oferint productes naturals i de primeríssima qualitat. Elaboració pròpia de productes frescos, cuits i curats. Tasti els plats de casa de Can Valentí i disfruti de l'autèntic sabor casolà. Vedella amb bolets, peus de porc cuits, canelons artesans, pizzas al gust. Carnisseria Can Saladeria Can Valentí. El sabor i la qualitat de sempre.
La història del Barça.
Bé, una setmana més continuem amb la història del Barça, avui amb el capítol 12+1, que hem titulat Di Stéfano. Us parlarem dels anys 53 al 56. La temporada de l'any del 53 al 54, i concretament el 15 de setembre del 53, la Federació Espanyola va anunciar la seva decisió sobre el cas Di Stéfano, que començava així la seva llarga carrera al Madrid, després dels dissortats intents del Barcelona per fitxar-lo. La directiva de Martí Carretó va presentar la dimissió. La voluntat de la federació era que el jugador argentí jugués alternativament una temporada amb el Real Madrid i una temporada amb el Barça. Celebració de les primeres eleccions quasi democràtiques per elegir un nou president, 15 de novembre de l'any 53. Van votar 17.241 socis, només homes, el 62,92% de participació. I va guanyar Francesc Miró Sans, amb 8.771 vots, el 50,8%, front a Mat Casajoana, que va obtenir 8.470 vots, és a dir, el 49,1%, unes eleccions ajustadíssimes. La Lliga va guanyar el Madrid, però que no ho feia des de l'any 1933. A la Copa, el Barça perd la final front al València per 0-3, en un trofeu en el que va destacar la gravíssima lesió de Kubala a Sant Mamés, als quarts de final, agredit per Arieta, i va patir un trencament del lligament lateral i menisc intern del genoll dret, i no va reaparèixer fins 4 mesos i mig després, igual que amb el Maradona. A finals de temporada s'incorporà a l'equip un jove gallec, en Luis Suárez. Temporada del 54 al 55 i després de la derrota a la Copa, Miró Sans destitueix l'entrenador Daucic i el substitueix per l'italià Sandro Puppo. La incorporació del que us dèiem jove gallec Suárez, juntament amb la de l'uruguaià Villaverde, compensen el definitiu declivi d'altres grans figures del passat, cas de César. Kubala reapareix el 10 d'octubre de l'any 54, però les seqüeles de la greu lesió són evidents. L'equip acaba segon a la Lliga després de perdre de nou Kubala, que pateix una fractura de clavícula a la jornada 24. I a la Copa cau eliminat a semifinals amb l'Atlètic de Bilbao. Una grandíssima notícia aquella temporada es produeix pels socis i és que comencen les obres de construcció del Camp Nou. És el 28 de novembre de l'any 54. Una de les promeses electorals que havia fet Miró Sans. La primera pedra s'havia col·locat al març d'aquell mateix any. Per acabar la història d'avui, a la temporada 55-56, us direm que el nou entrenador és l'exporter Platko. A la Lliga repeteix subcampionat, només superat per l'Atlètic de Bilbao, que era entrenat per Dàufic, exentrenador del Barça. A la Copa, el Barça és eliminat per l'Espanyol. El dia de Nadal de l'any 55, el Barça debuta a la Copa de Fires, amb samarreta blanca i l'escut de la ciutat, i guanya per 6-2 a la selecció de Copenhague. A la nit de Sant Joan, de l'any 56, es disputa un amistós amb el Botafogo. A la segona part, es va muntar una tangana històrica entre els jugadors, suplents, tècnics i auxiliars. Kubala es recolza contra el pal d'una porteria perquè no l'ataquessin per l'esquena i es defensa a cops de plom. Fins aquí. Fins aquí la història.
La tertúlia.
Bé, reprenem la segona part de la tertúlia, que bàsicament tenim dues coses interessants. Una seria un petit anàlisi de la Lliga, de la jornada passada, i llavors, com no, parlar del proper partit del Madrid-Barça. Però primer voldria dir-vos que, aprofitant que parlarem del Madrid-Barça, recordar-vos que el diumenge, dia 10, a les 7 de la tarda, tenint en compte que el fan per pay-per-view, la penya blaugrana de Sant Feliu instal·larà una pantalla gegant per poder veure el partit al centre cívic de la Fonteta. Ah, hi haurà servei de bar, farem una porra i farem alguna altra cosa. Repeteixo, diumenge a les 7 de la tarda, partit Madrid-Barça, pay-per-view, pantalla gegant, centre cívic.
Sala teatre.
Sí, sí, sala teatre, perquè esperem una afluència i a la vegada un civisme com mai s'ha vist a Sant Feliu.
Seny,
que seny, seny, no?
Seny.
Molt bé, doncs, com us deia, faríem un petit anàlisi de la Lliga i el que cada setmana fa el Madrid és guanya, justet, però guanya. Madrid, com lo ves tu, Santi? Tu que entiendes de futbol.
Bueno, pues yo al Madrid lo veo fatal. Tiene buenos jugadores de calidad contrastada, pero yo pienso que este año es tan fatal. Ha venido el Luxemburgo y yo creo que no ha arreglado nada. Puede ser que los hayan motivado un poco más o que se hayan dado cuenta ya que cambiar tanto de entrenador para ellos es perjudicial, pero es que el otro día contra el Albacete, que sí que lo vi, es que es tan fatal. Sí que Ronaldo tenía un poquito más de chispa, pero no está bien, el Madrid no está bien.
No, ya nos va bien que no esté bien.
No,
pero lo que pasa que todo estando mal, bueno, pasa que la calidad de los jugadores deciden una jugada y te meten una barraca.
Sí. Son jugadores que no juegan bien, pero que en cualquier momento del partido pues te lo pueden decidir.
Sí, sí. Luego también el que esta temporada, bueno, el Ramón yo, el Madrid, com el, no sé si ho vas veure.
Sí, però la veritat, preferiria que em preguntessis qualsevol cosa menys del Madrid.
Doncs mira, parlem de l'Espanyol.
Perquè, no, tampoc.
I el Villarreal, et va bé?
Sí.
Fa una bona campanya,
sí.
Té un jugador mediàtic.
Com pots veure, sóc el soci 21.000 del Barça, per tant, pregunta'm algo del Barça. Perquè del Madrid, com que no em podria dir gaire cosa de bé, prefereixo no parlar-ne.
Bueno, doncs ja parlarem, doncs, bueno, jo que faré, doncs, el Villarreal, per exemple, el Villarreal aquest any s'està...
Soc culer.
El submarino amarillo.
Bé, però aquí fem un comentari de la Lliga, no, bàsicament. Si nosaltres fem un programa que se'n diu Parlem del Barça...
Amb tot el respecte, i grans amics a Madrid, tinc i tot, però prefereixo no parlar-ne.
Val. No, no, em sembla molt, molt respectable la teva opinió. Doncs li preguntaré al Santi. El Santi, l'Espanyol, muy bien.
Sí, sí, esta temporada está haciendo una temporada fantástica. Yo creo que ni ellos mismos esperaban estar donde están. Yo, en principio, dijeron que era un equipo para no sufrir tanto, porque el año pasado sufrieron muchísimo, hasta el último partido de Liga. Sí, y este año, con el cambio de entrenador y un refuerzo de dos, pues están haciendo una temporada fantástica.
Yo creo que el entrenador ha influido muchísimo.
Sí,
¿no?
Sí, el entrenador.
Un gran profesional.
Lotina se le ve un hombre serio, que sabe de fútbol y que ha conseguido que la plantilla crea en él, porque es importantísimo que la plantilla crea en su entrenador.
Como a ti te pasa con el juvenil, ¿no? Creen en ti, tienes un equipazo de juvenil.
Bueno, la verdad, ¿no?, es que tengo un juvenil fenomenal. Yo creo que llevamos 2 o 3 años que salen unos jugadores. Siempre han sido buenos, ¿eh? Pero este año y el año pasado, pues se han creído que podían hacer cosas importantes. Aparte, la política del club hace años que ha variado un poco y ahora estamos fomentando el fútbol base a tope, porque queremos que el día de mañana la base o la gran mayoría del primer equipo sean jugadores de aquí, y tengo una plantilla con una calidad pues
sí, lo he brutal. Visto un poquito, pero sí que...
Bé, notícia esportiva de competició europea, la UEFA, el Villarreal 1, Alkmaar 1.
Acabat, ja.
Primera part. Primera part.
No és gaire bo, pel Villarreal.
No, i més tenint en compte que és gol... l'únic que queda, oi?
Sí, sí, és l'únic que resisteix de l'estat espanyol. Bé, la zona de descens sí que està cada cop més clara. Albacete, Mallorca i Numancia, esto no creo sí. que le salva...
No creo que varie mucho.
Salvi nadie, sinó un miracle, no?
Sí. Esperem que quan vingui l'Albacete al Camp Nou ja no ens faci falta els punts.
Però també he vist que té que vindre el Villarreal, eh?
Sí,
el Villarreal també ve per aquí, ara he perdut els papers.
Nosaltres, després del Madrid, rebem el Getafe, després anem al camp
del Màlaga
d'un amic, que segur que el Paez trucarà als seus parents i farà que ens ajudin. Anem al camp del Màlaga, rebem l'Albacete i després anem consecutivament al camp del València, al camp del Levante.
Sí, a València 2 vegades.
Sí. Sí, ja s'hi poden
i llavors quedar. El Villarreal, que també pot ser perillós si la cosa està justeta, no ho creiem, eh?
Sí, esperem que el Villarreal abans, perquè el Madrid, després de jugar amb el Barça, va al camp del Llevant i després rep el Villarreal. Esperem que aleshores el Villarreal faci la feina que ha de fer, no el dia del Barça, o que no ens faci falta, no? Com veieu aquest calendari vosaltres? Santi, Ramon...
Jo espero que hi ha aquests partits que aneu passant, que encara falten jornades, ja recuperem algun jugador d'aquests que diuen que ja comencen a tocar la pilota, com el cas Mota, com algun cas d'aquests, perquè si no, malament. I el Villarreal, això de la UEFA, també li passarà factura.
Sí?
Sí. És igual com ara aquí deia l'amic Santi, que l'Espanyol, que va molt bé, l'any que ve jugarà a Europa, segur. L'Espanyol jugarà a Europa. Però al tanto, els equips els passa molt factura això de jugar a Europa. L'exemple l'hem tingut l'any passat amb el Celta.
Sí.
Vull dir, sí. I l'Espanyol, que estigui al cas, que s'ha de tenir molta plantilla, ara mateix si el Barça hi hagués tingut de jugar contra el Bayern, això que el Bayern no va fer gran cosa, però si haguéssim eliminat el Chelsea, haguéssim jugat contra el Bayern, estem una mica...
Sí, no, haguéssim patit molt.
Bayern, que no està fluix.
I confio que quan anem al Villarreal, doncs el Villarreal poder estigui tocat per la UEFA, no ho sé.
Bueno, no, però ja serà el partit aquí a casa, el
penúltim. Sí, a casa i ja serem gairebé campions. Ja serem gairebé campions.
Ja ens faran el passillo, no?
Sí. Eso espero.
Estaria bé. Hombre, a mi m'agradaria que el dia que ve l'Albacete a casa o quan anem a Màlaga ja fóssim campions, però bé, serà difícil.
Bé, i ara ja sí, parlem del partit estrella de la setmana, el partit del segle, de la temporada, el no sé què, que tota la setmana només... Entre en tots els respectes a la mort del Papa, que doncs descansi en pau, i el Madrid-Barça en un plert diari,
i el Reiniero
no tant.
No, per això, i el casament...
El que, sí, que no, que pobre home, sembla que no el deixen casar.
I el casament, vaja,
el Madrid-Barça ha ocupat doncs moltes planes, moltes hores de ràdio, i bé, què farem? Jugarà el Marc, a veure, el Marc que jugarà segur, i el Puyol?
També.
Yo creo que sí, yo conociendo, bueno, yo no lo conozco,
no, ya, pero
el carácter que tiene como jugador, yo creo que estará seguro. Si se tiene que poner una bota más grande para que no le duela el tobillo, se la pondrá, pero jugará.
Pero vaya, jugará mermado.
Lo que pasa es que esto, no
pero
sé,
para,
también...
para marcar el gordito, tampoco bueno, cada está muy mermado.
Esperemos que no despierte el gordito, porque... Sí. Solo falta que no haya hecho nada en toda la temporada y el domingo se destape. Espero que no.
Esperemos.
Pero es que esto del Puyol es complicado porque si arriesgas el domingo y lo pierdes para el tramo final de la temporada, yo no sé qué es mejor.
Jo crec que el que trobarem molt a faltar és el Deco. En Deco sí. Ens falta el carburador de l'equip.
Sí.
Deco
sí, sí, sí.
És un gran jugador
molt.
I tal com va dir el nostre entrenador, val per dos. I és la pura veritat, el Deco val per dos. És una baixa que la trobarem molt amb el Madrid, però confio que no torno a parlar del Guaperes aquest de Granollers, que no hi foti aquest per suplir-lo.
Sí, però és que també l'Albertini també està lesionat.
Bueno, doncs que posi el Gio o que posi el petitó de l'Iniesta.
Però... És que el Deco hubiera sido bueno que jugara, que metiera un gol d'estos que mete sí, en el último rebote, minuto.
No? Esos de carambola que ha metido...
De rebote la pierna de Elguera.
Home, hem de tindre en compte que el Madrid també té dues baixes importants, el Samuel i el Guti. El Guti potser més important que el Samuel. Últimament el Guti està jugant de titular i està jugant.
Hombre,
és un jugador muy bueno.
El Guti és un jugador que jo crec que Madrid lo notarà. Estava entrando en el equipo, és un jugador... Para mí, a mí me gusta mucho como
sí,
jugador.
Sí, sí,
como me gusta jugador. La camiseta que lleva. Pero
no, yo también. Yo, por ejemplo, he sido un y ho confesso, he sigut sempre un enamorat del Raúl.
I jo,
Raúl?
Sí, sí.
Jo del Roberto Carlos.
No.
Sí.
Val,
sí.
No.
Lo que passa que
el Raúl és un nano que va començar de jovenet i és admirable i en canvi ara l'estan qüestionant. Sí, sí.
Jo el domingo que... prefiero que juegue Raúl que no Owen, perquè l'Owen este cada vez que sale y Raúl sale de una lesión, lleva dos o tres semanas entrenando a menos ritmo y no creo que este supongo que le pondrá más corazón que forma física, ¿no? Y yo creo que es mejor que juegue Raúl que Owen.
Jo trobo que el Guti el trobaran a faltar, però quan aquest altre, el Samuel, aquest trobo que encara hi perdrem nosaltres, perquè el que sortirà en comptes d'ell ho farà millor. O sigui que si surt el Portillo, no sé qui sortirà, perquè ja
dic que el Madrid
no vull estar gaire al cas ni estic gaire, però el que surti ho fotrà més bé que no pas... El Pavón aquest, doncs mira, aquest el Pavón que diu el Santi, segur que ho farà més bé que no pas el Samuel.
Segur.
Perquè aquest Samuel, a part de voler molts calés, vull dir, no ho sé, perquè el Madrid encara té un defensa que el van fitxar tarat i encara el tenen tarat. Sort que ho ha fet un home que hi entén molt i ningú en parla d'això, perquè el van fitxar tarat i encara el tenen tarat.
No, però en parlem d'això que el Robson va ser l'últim favor que va fer al Barça abans de,
sí, perquè querien fitxar a Milito i no s'atrevien a fitxar-lo perquè tenia...
Estava lesionado,
sí,
no?
I sí, i després fitxen a Woodgate.
Oh, sí, Woodgate, sí. Que todavía no sabe ni si jugará nunca más, ¿eh?
Hombre, de momento no va por buen camino.
No, se ve que no, ya lo han operado no sé cuántas veces.
Sí, sí, sí.
Tiene, no sé qué tiene el chaval, pero...
Què us sembla, si us dic la dada, que amb els 228 enfrontaments del Barça-Madrid ha guanyat el Barça 94 cops, han empatat 49 i ha perdut 85?
Sí, n'hem guanyat més que no n'hem perdut.
N'hem guanyat més que no n'hem perdut. De tota manera, les últimes 10 visites al Bernabéu ja no estan tan clares. Han acabat amb 4 victòries locals, 4 empats i 2 triomfs. Esperem que s'iguali una mica l'estadística i que siguin 4-4-3, com...
Sí.
El fotut és que molts anys d'aquests que guanyàvem al Madrid, el guanyàvem aquí i el guanyàvem allà, però no quedàvem campions de res. Jo, si hem de quedar campions de Lliga i al final el diumenge no endevinem cap dels resultats que hem dit i perdem, quedarem igualment a 6 punts. Vull dir, el que vull és que quedem campions de Lliga, encara que al final perdéssim.
Sí.
Perquè aquests anys que dius tu, Llorenç, de que les estadístiques ha guanyat més el Barça que el Madrid, però molts anys d'aquests que el guanyàvem aquí i allà, ho guanyàvem i empatàvem, o sigui que entre el resultat d'entre ells dos sempre era favorable al Barça, però la classificació final sempre era favorable al Madrid.
El Madrid ha guanyat moltes més lligues que nosaltres, això per desgràcia...
Bueno, no. Yo creo que este año es la última oportunidad que tienen de meterse en al menos de meterle un poco de presión al Barça, porque si el Barça empata o gana, yo creo que, aparte de que la Liga está bastante decidida, yo creo que el Madrid no tendrá ninguna opción. Ya no solo por no ganar la Liga, sino yo creo que muchos galácticos acabarán su carrera del
Madrid. Madrid, ¿no?
Saldrán del Madrid, sí.
Podria ser.
Tot apunta que passi.
De totes maneres, jo que, bueno, parlo per mi també i pel que llegeixo, pel que escolto, els barcelonistes tenim molta por, eh? De totes maneres, tenim por de guanyar la Lliga. Sembla que tinguem por de guanyar-la. No. Sí, vull dir... És que... por, pressa, però bàsicament molta por.
Sí, és clar, és el que solem dir els catalans, que no es pot dir blat, que no sigui el sac i ben lligat. I com que l'hem vist algun any bastant a l'abast de la mà i després hem fet fanga, com es diu popularment, ens fa por.
Sí, sí, ho veig, eh? Vull dir...
Perquè si aquests punts d'avantatge i aquest avantatge fos a l'inversa, que el Madrid en aquests moments portés 9 punts i en cas de perdre encara quedés a 6, diríem, ui, és igual, no hi ha res a fer, diríem.
No, perquè però, serien 3 partits, encara.
Exacte, però com que som nosaltres els que anem davant, sembla que tinguem por.
Por.
Sí, sembla que tinguem por. Però vaja, per dintre la llumaneta ens diu que sí, que serem campions.
No? Que guanyarem campions. La Lliga, no? Una petita anècdota, el Maxi diu que vol fer la gallina, no sé què vol dir això, suposo que vol dir fer això així, com els pajaritos, no?
Sí,
al Bernabéu.
Sí.
No sé.
Esperem que la faci 4 o 5 cops, mira,
no li donguin algun mal tanto amb algun ou.
Jo de tota manera, Ramon, sí, també signaria perdre amb el Madrid i acabar guanyant la Lliga, però penso que una derrota amb el Madrid psicològicament ens podria pesar i molt, eh?
Sí, sí.
Perquè no queden partits difícils, però tampoc són fàcils, perquè no n'hi ha cap.
Però jo crec que de la manera que està jugant el Barcelona, que ha sido el més regular de tota la Liga i el que mejor futbol ha hecho y tal com estan mentalitzats els jugadors, jo crec que vamos, se tiene que dar un caso gravísimo para que el Barça pierda la Liga.
No, o sea, incluso un empat és molt bo. Un empat ens seria molt bo, molt bo.
Sí, sí. Tindríem els 9 punts i en 21 només per jugar.
Aparte, ya si has leído las declaraciones de los jugadores, dicen que van a ganar.
Sí.
Eso de empatar no se les pasa ni por la cabeza. Entonces, si los jugadores están tan convencidos, no tenemos por qué dudar nosotros.
No, pero... Y si yo a lo único que me refiero es, y si termina pasando que perdiéramos todo un gol en el primer minuto, cambia todo el partido, hombre, nos pasó el día al Atlético de Madrid.
No, puedes perder, claro que sí. Lo que pasa que yo creo que si perdiera el Barça, yo creo que daría una imagen como la que no los primeros 20 minutos del Chelsea, pero yo creo que el Barça no va a bajar los brazos en ningún momento en este partido, ni lo que queda de Liga. O sea,
y sobre todo porque, y no lo hemos comentado, pero hay un jugador que va a ir con muchísimas ganas a meter goles.
Sí, supongo que te refieres a Eto'o.
A Eto'o.
Potser masses, no?
Sí, potser masses ganes. I...
Que passa que... Digues.
Amb la pressió d'aquests 80-90 mil espectadors, l'àrbit que ja sortirà bastant motivat, l'ausència per part nostra d'en Deco, vull dir, tot això són factors que ens poden anar en contra. I tal com diu aquí en Joan Bernet, potser per massa motivat i per massa...
Masses ganes.
Ganes, que no de seguida ja hi hagi la primera targe, i esclar, la primera targe ja talla les ales amb un jugador.
De totes maneres, el Madrid també jugarà amb pressió, perquè té l'obligació de guanyar.
Esclar.
I llavors, a part d'això, surten aquí en el diari, Pánico Escénico, diu que tenen temor a insultos racistes que afecten a Madrid 2012.
Sí.
Va? Sí. Jo, si és per això, ja poden cridar insults racistes, eh? No em sap gens de greu, eh? No m'afecta. Si amb ells els afecta, a mi no, la veritat.
Jo crec que
sabria greu per l'Eto'o i companyia, però mira, suposo que aquests estan bastant acostumats.
Com diu el Santi, aniran amb els braços a baix al Barça. Tenen moltes ganes, els jugadors estan molt motivats i ell ho sap dintre el vestuari, que quan un equip hi ha pinya entre els jugadors i surt motivat, l'equip es creix. Això sí, ell ho sap perquè ho ha viscut. I per tant, el Barça, vull dir, com que surt molt motivat i així, confiem que en guanyar. Y como mal honor, pues mira, un empate.
Es que solo hay que ver cómo, incluso cuando marcan un gol de penalti, cómo se abrazan. O sea, son una piña. Y eso...
He conseguido fer una piña muy importante. Una noticia que no está, bueno, relacionada con el Madrid, siempre casi que vemos. El Mourinho sona como entrenador del Madrid la propera temporada.
Es lo que le faltaba al Madrid ya. Sí, porque yo creo que este... este entrenador se le han subido los humos. Yo creo que hay que ser más humilde y este hombre no lo está haciendo.
Sí, no, no, que va, que va.
Sí que ha demostrado que, bueno, en un año o dos ha ganado en Portugal la Copa de Europa, la Copa de la Liga, pero no sé, tienes que ser más humilde.
Sí,
más.
Creo que por mucho dinero que ganes y por muchos títulos hay entrenadores que...
Jo he dit que no em volia parlar gaire del Madrid, però entrenador més madridista que el primer que van tenir, que era en Camacho, no en tindran mai més cap. I va llançar la tovallola quan va veure que no podia governar aquests galàctics. Vull dir, quan el Camacho es va llançar la tovallola, vull dir, serà molt difícil que en trobin un, mentre tinguin aquesta plantilla.
Sí, però mira el que m'acaben de passar una nota. 7,5 milions d'euros a la temporada li ofereix el Madrid al Mourinho.
Sí, però segons diuen...
7 milions i mig, jo el vaig entrenar,
7,8 milions, o aquest, el Chelsea.
Sí, sí.
Però bueno, això ho faria a l'hora de la veritat sobre la taula, vull dir...
Sí, bueno, però aquest del Madrid, com que
no
sap què feia... Després
d'Hisenda, amb les retencions, i això se't queda molta part.
La meitat, no?
Lo que sí que me da... No miedo, pero... Porque el Mourinho este ya lo ha demostrado en el Chelsea, que no es el... No, no es como Florentino, que ficha a lo mejor. Este ya... ficha jugadores para hacer un buen equipo y un equipo compensado y un equipo equilibrado.
Sí, sí, está clarísimo.
Si te das cuenta, el Chelsea grandes nombres no tiene.
No tiene.
En
no,
cambio,
no,
tiene un equipo, tiene un equipo súper en todas las líneas. Entonces,
el portero, la defensa, tiene unas defensas buenísimas.
Yo no soy partidari de que un equipo es gasti els calés amb un entrenador. Un equip s'ha gastat els calés amb els jugadors. I aquí en tenim un clar exemple amb el Mallorca. S'ha gastat els diners amb un entrenador i els diners que s'ha gastat al Mallorca se'ls havia d'haver gastat amb jugadors i d'una altra manera aniria
bé. Molt bé, doncs ja anem per anar per acabar perquè els de que consti Magda ja ens empenyen llavors agrair moltíssim de veritat la presència tant del Ramon Fernández, més conegut pel Balsareny, i pel Santiago Rodríguez, més conegut pel Santi, i el que he dit jo, jugador, exjugador mediàtic del Sant Feliu. De veritat que estem molt contents que hàgiu vingut. I si un altre dia voleu venir, només heu de fer que dins-ho, que us hi tornem a voler, segur. Sí. Però ens ho hem passat molt bé amb vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Bé, doncs despedirem. Avui no hem fet l'agenda, però no ens queda temps. No ens queda temps. Ens despedirem dient força Barça i que us deixem amb Café Quijano.
Te place mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada. Ni siquiera